Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions del 26 de juny. Avui és torn per parlar en Comú Podem i ens acompanya ja als estudis de Cugat.cat el regidor d'Iniciativa, Ramon Gutiérrez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
És una estona per parlar del programa de les diverses formacions que opten a presidir o a tenir influència en el Congrés i en el Senat. I el primer que fem sempre és parlar d'economia. D'entrada, m'agradaria parlar amb vostè d'una xifra, els 8.000 milions que la Comissió Europea exigirà al proper govern espanyol de retallar per complir els que són els límits de dèficit que s'havien marcat. Què farà en Comú Podem si governa a l'Estat davant d'aquesta petició dels 8.000 milions de la Comissió Europea?
Bé, nosaltres creiem que per combatre precisament les línies de l'austeritat que marca la Comissió Europea, el que fa falta és governs que plantin cara, no? I que siguin valents davant de les exigències de la Comissió en aquest sentit. És en aquest sentit doncs, que creiem que, per exemple, el govern de Grècia doncs, fins ara ha estat molt sol, o diguéssim que ha estat completament sol, i per això ha hagut de plegar-se, no? Davant d'aquestes exigències. Nosaltres creiem doncs, que si governem a l'Estat, igual que passa, per exemple, a Portugal, doncs, que també tenim un govern de progrés, doncs, podríem aconseguir, doncs, conjuntament amb la resta d'estats del sud d'Europa, marcar aconseguir doncs, menys exigència en aquest sentit, no? I que realment els diners dels estats serveixin no tant per pagar el dèficit, sinó per fer front a les emergències socials.
Per tant, renegociarien aquests 8.000 milions en aquests dos anys i es distribuirien en més anys? O com
bé, això no podem saber com acabarà i, evidentment, no podem saber com es negociarà i si es podrà negociar, però el que sí que nosaltres apostem és per un govern que sigui valent i que entomi doncs, aquests 2.000 milions doncs, de forma valenta i defensant els serveis públics i els drets dels ciutadans.
El mateix li pregunto sobre els possibles 2.000 milions que podrien recórrer en l'Estat espanyol com a multa per part de la Comissió Europea precisament per haver incomplert aquests límits de dèficit en el govern del Partit Popular. Què farien amb aquesta multa?
Doncs el mateix, és a dir, nosaltres hauríem de ser valents i hauríem d'enfrontar hauríem d'afrontar les conseqüències
coses del directe, no passa
sí.
res.
Hauríem d'afrontar les conseqüències de plantar-nos cara davant de la Comissió Europea i de defensar els drets dels ciutadans. Al final, les multes, totes les multes o les que fa la Comissió Europea es poden negociar i es pot veure quina és la manera millor de pagar-les si és que s'han de pagar i quina és la manera d'afrontar-les.
És que incideixo en aquests entre 8.000 i 10.000 milions d'euros que podrien haver-se de retallar, perquè vostès en el seu programa en general el que porten és un increment de la despesa social. Per tant, si s'hagués d'afrontar aquests 10.000 milions de retallades, com afrontarien aquestes polítiques socials que vostès marquen molt clarament en el seu programa?
Nosaltres portem un augment de la despesa, però també portem un augment creiem que cal fer una política d'ingressos, sobretot pel que fa a les rendes més altes i als trams més alts, no? Nosaltres creiem que podem fer, o sigui, que ara mateix l'Estat, l'administració pública, té una forta capacitat de despesa i que encara creiem que podríem aconseguir gastar amb les prioritats que nosaltres creiem doncs si també féssim una política d'ingressos, que ara mateix no s'està fent. Creiem que el Partit Popular s'ha centrat en la despesa, s'ha centrat en retallar despeses socials, s'ha centrat en retallar ni més D, s'ha centrat en retallar en diversos elements i no s'ha centrat en fer que la ciutadania doncs, també aporti a l'Estat d'una forma més justa.
Parlem d'alguns dels impostos que haurien de suposar més ingressos. L'IRPF, què proposen per a aquest impost?
Bé, nosaltres defensem que l'IRPF pels trams més alts sigui més elevat. No creiem que s'hagi de pujar l'IRPF per tothom, però sí que aquelles rendes més altes doncs, han de poder portar més.
I per a la resta, per als que no ingressen tant, els hi farien una rebaixa o es mantindria tal com està? Ho dic perquè en el programa no queda clar. Me l'he llegit i
bueno, no,
es fa
referència
a aquest tipus marginal del 55% per a aquelles persones que tinguin renta superior als 300.000 euros anuals, però per a la resta de treballadors no queda clar exactament què es faria amb l'IRPF.
Jo crec que segurament caldrà veure quina és la manera de fer-ho. No, si no ho posem directament al programa és perquè no tenim la proposta detallada. No? El que sí que és evident és que l'IRPF és un impost molt important i que ara mateix no és prou progressiu, és a dir, només és progressiu per a les rendes més altes i el que hem de fer és fer-lo progressiu per a tothom. Si això implica baixar-ho a les rendes més baixes i pujar-lo a les altes, doncs ho farem d'aquesta manera. El que no podem permetre és que només sigui progressiu ara mateix per a les rendes altes i que realment qui té més diners doncs no li surti tan car, no? Dit, entre cometes, doncs, a portar a l'Estat.
Un altre dels impostos amb el qual convivim cada dia, l'IVA. Deixem de banda l'IVA cultural, que després farem alguna referència. Què faran amb aquest IVA, sobretot el del 21%, el general, el que va incrementar el Partit Popular quan va arribar al govern i ha estat aquests últims 4 anys governant a la Moncloa?
Bé, nosaltres, l'IVA és un impost que és un impost directe i que, per tant, el que s'ha de fer és, bueno, en principi nosaltres no portem cap proposta de mantenir, de reforma de l'IVA general, és a dir, de l'IVA del 21%, el que sí que tractem, doncs, altres IVAs, no?, els reduïts i els de luxe, etc., doncs que haurem de modificar-los i haurem de veure quines són. Doncs, per exemple, acabar doncs, que, amb que productes de primera necessitat tinguin un IVA molt elevat, amb el tema cultural, per exemple, o amb el tema doncs, de productes de luxe. Potser hem de pujar l'IVA en aquests productes.
Per tant, l'IVA cultural passaria al 10%?
És la nostra proposta, efectivament. Nosaltres sempre ho hem reclamat des del primer moment en què això es va pujar, que l'IVA cultural havia de tornar hem de tornar-lo a la normalitat.
Una altra de les propostes estrella del seu programa és la renda garantida de ciutadania. Exactament què és i com funcionaria?
Bé, la renda garantida de ciutadania és simplement garantir que cap ciutadà o que tots els ciutadans tinguin garantida una renda de subsistència, no? Que cap ciutadà visqui per sota del límit de la pobresa i que per tant doncs, poder repartir i poder ser més equitatius en la capacitat adquisitiva i en la capacitat de consum de tots els ciutadans.
Quina seria aquesta renda mínima garantida, la quantitat?
No la detallem en el programa, diria, i evidentment hauríem de veure, doncs, un cop estiguéssim en el govern, doncs, com la detallàvem.
És que li anava a preguntar, han calculat el cost d'aquesta mesura per a les arques
bueno,
de l'Estat?
Existeixen molts estudis, realment, que sí que el detallen, no? Al final, aquesta renda garantida el que fa és també substituir altres elements que ja existeixen i per tant no acaba sent una despesa molt més elevada del que ja hi ha.
Deute públic de l'Estat 100% del PIB. Què faran amb aquesta xifra i si consideren que és una prioritat intentar reduir-la respecte a la xifra a la qual ha arribat el govern del Partit Popular?
Jo personalment no crec que sigui una prioritat el fet de reduir el deute. I crec que estem en un moment en què cal inversió pública, en què cal injecció de diners i que cal recuperar l'activitat econòmica i que per tant la prioritat no ha de ser precisament la de reduir el deute, no? En tot cas, evidentment l'administració doncs, el que no pot fer és convertir-se en una cosa insostenible i que no es pugui finançar de cap manera. El que haurem de fer és veure fins a quin punt hem de mantenir els percentatges actuals o podem aconseguir o podem passar d'ells.
Ho dic perquè si el deute va creixent, el passem a les properes generacions que hauran d'assumir les despeses que no hem pagat a la nostra butxaca. No passa res, caigut el micròfon, no passa res.
Exacte, efectivament no podem ser insolidaris i no podem fer que la nostra administració sigui una administració insostenible, no? En els termes que deia. El deute no és bo com a cosa estructural, però sí que en moments doncs, com l'actual doncs sí que l'hem de valorar com a positiu per poder fer injecció i per poder superar les adversitats econòmiques.
També destaquen en el seu programa, garantirem pensions dignes per a tothom. Quina és la xifra per garantir una pensió digna per a tothom? I sobretot també li pregunto sobre la sostenibilitat de les pensions. Si tenint en compte com està ara l'Estat, la situació econòmica i també les previsions demogràfiques que tenim, l'any 2030 diversos estudis diuen que hi haurà 3 milions més de pensionistes i 3 milions menys de treballadors, si es pot garantir aquest futur de les pensions amb dignitat?
Una pensió digna no deixa de ser una pensió que no estigui per sota del salari mínim, no? I que no estigui per sota del que podríem considerar pobresa. I jo crec que es poden, o sigui, les pensions sí que són sostenibles i es poden mantenir, sobretot si ho fem pensant en que els treballadors efectivament cotitzin el que han de cotitzar, no? És a dir, si el que fem és que combatem la precarietat i combatem els contractes basura, no? I combatem doncs, el fet de que el mercat laboral estigui en millors condicions, el que aconseguirem és que efectivament doncs, les pensions es puguin garantir.
S'ha de crear un impost específic per sustentar les pensions? Ho dic perquè el Partit Socialista ho porta en el seu programa com a mesura per garantir que el poder adquisitiu i la dignitat d'aquestes pensions sigui l'adequada.
En principi no hauria de... No, nosaltres no ens ho havíem plantejat d'aquesta manera. Creiem que si el que fem és acabar amb les reformes laborals i si el que fem és millorar la capacitat adquisitiva i simplement mantenint el format actual, ara mateix les pensions no les paguen, no? El sistema de pensions en el nostre país no és instantani, no recordo el concepte. És a dir, els treballadors actuals no estan pagant les pensions actuals, cadascú es paga la seva pensió, diguéssim, no? Entès d'una manera a llarg plaç. Això vol dir que si fem que les persones que treballen paguin la seva cotització com l'han de pagar, doncs es pugui garantir la seva pròpia pensió.
La taxa d'atur a l'Estat ara és aproximadament del 20%. Com es pot generar ocupació? Li demano també si em pot aportar alguna xifra concreta de quants llocs de feina podrien crear. Ho dic perquè cadascun dels entrevistats aquí ha dit xifres, ha dit que podrien retallar fins al 10%, que
crearia 5 milions de llocs de feina. Jo no crec que hagi d'entrar en xifres de quants llocs de treball podem arribar a crear o quants llocs. Jo crec que simplement el que hem de fer és combatre l'atur i combatre en lloc de fer-ho com ho ha fet fins ara el Partit Popular, que ha sigut doncs, a través de la regularització laboral i aconseguint doncs, que la gent tingui contractes pitjors i que per tant no, ells asseguren doncs, que s'ha reduït l'atur, però al final el que hem fet ha sigut augmentar la precarietat. Doncs nosaltres el que fem és que hem de combatre l'atur amb feines dignes, no? I amb feines i combatent les reformes laborals de PP i PSOE i aconseguint doncs, realment que les persones que busquen feina la puguin trobar i la puguin trobar una feina digna, justa i que no sigui precaritzant.
Una de les coses que destaquen en el seu programa, i ho dic literalment, la progressiva implantació d'una jornada laboral màxima de 35 hores setmanals.
Exacte, nosaltres creiem que el que es tracta és de repartir la feina. Això és una proposta històrica, diguéssim, no? Nostra, que ja existia fa molts anys. Creiem que és important i també té sentit amb totes les propostes que s'estan fent amb el tema de racionalització d'horaris, etc, de conciliació, doncs que els contractes, o sigui, que treballar més de 35 hores setmanals doncs no fa falta, no? I que podem aconseguir doncs, repartir millor el treball i treballar menys, diguéssim, sense necessitat de ser més pobres i de tenir sous menys dignes, no?
Per tant, es mantindrien els sous que es tenen amb 40 hores o s'haurien de rebaixar la proporció de les 5 hores?
Evidentment, nosaltres el que proposem és mantenir la capacitat de... Bueno, és que el problema és que ara mateix amb 40 hores tampoc es garanteixen salaris dignes.
Si hi ha aquesta reducció, es reduirien també els sous en la proporció que es treuen aquestes hores?
Segurament es veuria reduït una part. El que passa és que el problema és que moltes persones ni tan sols tenen un contracte de 35 hores setmanals.
Per tant, hi hauria la reducció de sous. Ho dic perquè la gent li quedi clar si vostè s'imposa aquesta mesura.
Respecte a un 100, salari de 40 saben? Hores, doncs segurament sí, se li podria reduir. El que passa és que també estem parlant d'una proposta a llarg plaç.
Posa progressiva, això sí que sí.
Exacte, i que hem de veure com s'acaba d'aplicar i que hem de veure com s'hauria de negociar també doncs, amb sindicats, s'hauria de negociar amb... No? I hauria de formar part, diguéssim, del debat públic, no?
Una de les propostes també estrella o bandera d'En Comú Podem és, i remarco també el que diu el seu programa, Catalunya té dret a decidir el seu futur en un referèndum. Però l'altre dia, en el debat, vam sentir Pablo Iglesias, cap de llista, el referèndum de Catalunya no serà una línia vermella en les negociacions.
Bé, vol dir la frase no va ser ben bé aquesta.
Citat del País, ho dic perquè l'he tret exactament.
Bueno, és cert que en el debat Pablo Iglesias va dir que Podem, a nivell estatal, doncs no tenia cap línia vermella a l'hora de negociar i que efectivament doncs, tot era parlable. No? Això no vol dir que no es defensi amb prou contundència, sobretot per part nostra, doncs el fet que el referèndum creiem que és la millor opció. Si es creiés a l'hora de negociar doncs, que hi ha una opció molt millor per solucionar aquest aspecte, doncs en podríem parlar, però nosaltres creiem que el referèndum és la proposta que més del 80% de la població de Catalunya defensa i creu com a solució viable, i per tant per nosaltres és la millor proposta, i malgrat no sigui una línia vermella, igual que no ho és res, perquè a l'hora de negociar doncs tot és parlable, segueix sent la nostra proposta més forta, diguéssim, a l'hora de defensar els drets la qüestió de la sobirania de Catalunya.
Però imagina que Pablo Iglesias pot arribar a ser president, queda en segona força, i negocien amb el PSOE, i el PSOE diu, el referèndum fora.
Bueno,
és vull dir, perquè només cal escoltar Susana Díaz, Pedro Sánchez aquests dies, i això del referèndum, ells, vaja, sembla que ni...
Bueno, jo crec que igual que el referèndum, ells també parlen doncs, d'altres elements, com el tema de la reforma laboral, o parlen d'altres elements com la renda bàsica garantida, o parlen d'altres elements que sembla, a priori, que tampoc hagin d'acceptar, no? Nosaltres creiem que per això estan les negociacions i per això hem d'allò, nosaltres és una proposta que forma part del nostre ADN com a força catalana i com a força que defensa el referèndum. Cada cop tenim més aliats en aquest aspecte i jo crec precisament que si Podem i les seves confluències aconsegueixen fer aquest sorpasso per començar el PSOE, també estarem demostrant que efectivament el discurs de la plurinacionalitat i el discurs de la defensa del dret a decidir és un discurs que és capaç de guanyar eleccions, i això li podem demostrar al PSOE que s'està equivocant, no? I per tant ens dona eines a l'hora de negociar i a l'hora d'aconseguir, doncs, si és que hem de governar amb el Partit Socialista, doncs que el Partit Socialista accepti aquesta proposta.
Si tirés endavant aquest referèndum, suposant que tinguéssim majoria, que el PP i Ciutadans no poguessin arribar a vetar-ho, etc., quina seria la pregunta d'aquest referèndum? Inclouria la pregunta la paraula independència?
No ho sé. Això ho hauríem de decidir tots plegats, no? Jo crec que primer, em planteges això del veto, de PP, de Ciutadans. Al final, el més important amb el tema del referèndum és canviar les majories i anar al Congrés establint una majoria que sigui més àmplia que la que hi ha ara mateix en defensa del dret a decidir. Un cop aquesta majoria sigui capaç de plantejar el referèndum, caldrà plantejar-lo doncs, amb el govern de la Generalitat, caldrà plantejar-lo amb el Parlament de Catalunya, i la pregunta concreta o el tipus de pregunta, si s'ha de ser amb si no o ha de ser amb altres elements, o el tipus de convocatòria, doncs seran coses que s'hauran de parlar.
I si finalment no es pot tirar endavant aquest referèndum perquè no hi ha majoria, què passarà? Ho dic perquè com es vehicularien el dret a decidir i les aspiracions independentistes tenint en compte un escenari en què vostès no fossin determinants?
Bueno, és que nosaltres creiem que efectivament...
Fins quan s'ha d'esperar que hi hagi una majoria al Congrés i al Senat que pugui donar sortida a aquestes aspiracions que volen vehicular a través d'un referèndum? Quina data es pot posar?
No crec que ens haguem de posar cap data límit. O sigui, jo amb això tampoc vull dir que ens haguem d'estar fins l'infinit, no? Però el que és evident és que, bueno, com a partit català nosaltres defensem i exigim que el referèndum sigui la proposta vàlida i sigui la proposta que es desenvolupa, i intentarem que sigui aquesta vegada i poder-ho aconseguir el més aviat possible. Però evidentment doncs, les majories no canvien d'un dia per l'altre, igual que Catalunya ens ha costat lo seu, doncs, no? També amb el tema nacional, doncs aconseguir una majoria diferent a la que teníem fins ara, doncs amb el referèndum es passa el mateix que la resta de l'Estat.
Un dels aspectes que ha generat una certa polèmica a les xarxes socials és la situació del corredor mediterrani ferroviari. Mm-hmm. En el seu programa diuen que impulsaran una millora de les comunicacions entre el Cantàbric i el Mediterrani, però no especifiquen ni traçat ni dates. En canvi, sí que posen data al 2020 i el traçat al corredor Canfranc o Olorón, que seria, perquè la gent ens entengui, la unió entre l'Aragó i França per fer de l'Aragó un centre logístic. Què passa exactament amb el corredor
mediterrani?
Que en un cas, en aquest cas el de l'Aragó, sí que especifiquen com seria el traçat i com s'uniria amb França, però en el cas del corredor mediterrani ni especifiquen la data ni especifiquen el traçat. Bé, què ha passat?
El corredor mediterrani en realitat no és que ja existeixi, però sí que ja està traçat i està, bueno, forma part ja del paisatge, diguéssim, no? Les diferents infraestructures que existeixen, evidentment el que s'ha de fer és reforçar-lo i aconseguir doncs, que aquests trams, aquelles connexions que falten. Nosaltres creiem que és una prioritat i des d'en Comú Podem creiem que el corredor mediterrani és bàsic per poder fomentar la competitivitat de la nostra regió. Parlo de regió referint-me doncs, a tot el Mediterrani doncs, de la península ibèrica. No? Ahir mateix Pablo Iglesias publicava un article en premsa on feia una defensa de, precisament d'aquesta infraestructura i on explicava doncs, la capacitat de punta de llança a nivell econòmic i a nivell de diferents aspectes que ha d'exercir Catalunya, País Valencià i Múrcia inclús, no? amb aquest aspecte. Nosaltres creiem que és una prioritat.
Però sobte que no hi hagi data de l'altre, si ho dic.
Bueno, això, hi ha molts elements com hem descobert, no? Mentre parlàvem amb altres elements que no estan prou detallats en el programa. I evidentment, potser és un fallo, no? Però això no vol dir que no segueixi sent una prioritat.
També una altra cosa que ha sobtat. Hi ha la liberalització de l'AP4 entre Sevilla i Jerez al programa i en cap cas parlen de liberalitzar cap tram d'autopista catalana. Que déu-n'hi-do els peatges a Catalunya.
Sí, déu-n'hi-do els peatges a Catalunya, però els peatges a Catalunya la liberalització tampoc depèn del govern de l'Estat en molts aspectes, no? Els peatges a Catalunya són concessions fetes per la Generalitat. Tampoc tindria sentit que en un govern de generals posessin propostes autonòmiques.
Ah, doncs parlant d'això, precisament, un tema que li volia comentar. Diuen que revocaran els concerts d'escoles que separen per sexe. Això no és competència de la Generalitat?
En el cas de Catalunya sí, perquè tenim més competència, però en la resta de l'Estat és una proposta, és un element de l'educació. A Catalunya tenim més competències i ho gestionem des de la Generalitat, però la resta de l'Estat és competència de l'Estat.
Per tant, ho decidiria la Generalitat, no hi hauria cap mena de centralització encoberta, ho dic. Eh?
No, al contrari, nosaltres no apostem per la centralització en cap aspecte de les competències que té la Generalitat. El que sí que és cert és que hem fet un programa doncs, que és solidari i que és fraternal amb la resta de pobles de l'Estat i una proposta que defensem a Catalunya i que creiem que es pot realitzar la resta de l'Estat, doncs també la posem al programa.
Corrupció. Breument, què es pot fer per lluitar contra la corrupció, una de les principals preocupacions de la societat catalana i també de la resta de l'Estat?
La corrupció es combat bàsicament amb llums i taquígrafs, no? Amb transparència, amb sent molt clar, acabant amb segons quins privilegis i amb segons quins drets dels polítics per després, per exemple, el tema de les portes giratòries, etc., no? I sent molt clars i molt transparents amb quina és la feina dels polítics, què és el que cobren, els contractes, no? Quins contractes es fan des de l'administració, etc.
Una altra pregunta.
Al final és moral, perdona, és moral,
sí, sí,
i voluntat,
sí, sí.
Voluntat política.
Diputacions, supressió sí o no?
Bueno, jo crec que al final les diputacions són unes institucions caduques que formen part del passat i que podíem intentar evitar-les, no? Jo crec que en el cas, clar, no tots els territoris de l'Estat espanyol la solució és la mateixa, no? Jo crec que en el cas de Catalunya, per exemple, doncs hem d'apostar per una institució supramunicipal que pot ser doncs, el cas de les vegueries, etc., que poden aconseguir certes competències i cert pressupost de les diputacions, però majoritàriament són institucions caduques i que hauríem d'intentar evitar.
Pel que fa al model d'administració local, han deixat clar també el programa electoral que suposen a l'Arsal, tot i que va quedar aturada en la darrera legislatura completa del Partit Popular. La pregunta és, quin model d'administració local voldrien impulsar si governen a l'Estat espanyol?
Nosaltres creiem que cal reforçar el finançament de les administracions locals, per començar, no? Ara mateix els ajuntaments no estan prou ben finançats tenint en compte les competències que assumeixen, no només les que són pròpies, sinó totes les que assumeixen perquè ningú més ho fa. No? Nosaltres creiem que cal reconeixement a aquestes competències que assumeixen les administracions locals i que cal i que aquest reconeixement ha d'anar acompanyat de diners, de finançament.
Últimes preguntes per tancar aquesta entrevista. En Comú Podem tindre grup parlamentari propi al Congrés?
Si aconseguim canviar la majoria que no ens ho va permetre el 20 de desembre, sí.
Si hagués de pactar amb algun partit per arribar a la Moncloa, amb qui se sentiria més còmode?
Home, jo crec que amb PP i Ciutadans està completament descartat. Per tant, malgrat el Partit Socialista és un partit, com dèiem abans, amb el tema de la Susana Díaz, etc., doncs que no deixa de ser un partit bastant caspós, entenem que els pactes hauran de passar per aquest partit.
Pactaran també amb forces independentistes nacionalistes no espanyoles? Sí, cal.
És que no
Esquerra Republicana, sí, si tant. Pogués ser, no ho sé, però Convergència, PNB,
Bildu,
altres forces...
Fos. Nosaltres no inhabilitem políticament a cap partit pel fet de ser independentista, com si fan altres.
Ministeri de la Plurinacionalitat?
Bueno, això era una proposta que estava per veure i que hem de veure com s'estructura el govern i quines propostes hi ha i quins ministeris es fan. Nosaltres creiem que la defensa d'un estat plurinacional i avançar en la idea de tots aquests aspectes i aquests valors és positiu. Ja veurem si s'ha de ser un ministeri o ha de ser una secretaria d'Estat o no ha de ser res.
Totes les enquestes donen en Comú Podem guanyadora a Catalunya, a més, gairebé la majoria diuen que incrementaran la seva presència en nombre d'escons. Ara voldria parlar de Sant Cugat. En les últimes eleccions van quedar segona força, només els va superar Convergència, però es van quedar a 1.000 vots de distància i, de fet, a l'inici de l'escrutini van estar encapçalant-lo. L'objectiu a Sant Cugat és superar Convergència Democràtica i és assolible això tenint en compte que Convergència ha guanyat, no recordem exactament el nombre, però gairebé totes les eleccions dels darrers últims anys?
No sé si és assolible perquè realment la situació demogràfica i la situació doncs, dels votants de Sant Cugat és la que és, però evidentment el nostre objectiu és sortir a guanyar, igual que ho fem a la resta de Catalunya, també voldríem i també ens agradaria poder guanyar Sant Cugat. Tant de bo ho aconseguim, però no ho sé.
Veurem el dia 26. Ramon Gutiérrez, regidor d'Iniciativa a l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a parlar del programa d'En Comú Podem.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I a tots vosaltres, els recordem que demà continuarem aquest cicle i l'acabarem, serà el torn de Convergència. Moltes gràcies i molt bon dia.